amb la que poder-ho compartir,
sí.
Però bueno, això no m'impedeix estar-me a les 3 de la matinada veient un partit. És el que té el canvi horari.
Molt bé, i quan parlem d'afició i interès, també hi entra la música.
Sí, òbviament. És la, jo diria que és la passió. O sigui, sí que treballo amb l'anglès, però si m'he de quedar amb una cosa, la música.
La música és...
La música, vull dir, des de ben petit que m'ha fascinat i ha sigut una cosa que sempre m'ha anat acompanyant i que ha sigut... Bueno, ha sigut... m'ha ajudat en moments dolents, en moments molt bons, m'ha fet conèixer moltíssima gent, moltíssima, 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 d'arreu del món i crec que és una bona eina per moure't.
En l'aspecte d'adquirir coneixements musicals, tu vas ser alumne de l'Escola de Música, sí, Municipal... No?
Vaig estar, bueno, vaig començar a l'Escola de Música de Montblanc, el que era la sensibilització musical, no? L'iniciació la vaig fer el primer any a Montblanc i després ja m'he apuntat a l'Escola de Música del Casal, on vaig estar un fotimer d'anys, vull dir, vaig anar cursant fins a segon de grau mitjà, després vaig deixar el que era solfeig i tal, em vaig centrar més en l'instrument, i vaig estar a l'escola fins als 17 o així, i després jo, ja, per estudis, per demés coses, vaig marxar a Barcelona i demés, i llavors ja ho deixes, no? I llavors va ser quan el clarinet va quedar guardat a l'armari durant uns quants anys.
Recordes? Sí, clar, evidentment que el recordes. Recordes a nosaltres quins professors vas tenir?
Recordo, i a més, mira, se m'esborrona la pell, mira, estic parlant amb tu, se m'esborrona, perquè tinc molt bon record d'aquest professor. Va ser el primer professor que vaig tindre de clarinet, en Joan Plaja, i va morir fa no massa. I bé, tinc molt bon record, perquè és que em va ensenyar tant, a part després fèiem els cursets de Prades, on fèiem uns estatges amb de més gent que tocava el clarinet i tal, i vull dir que va ser un dels professors que li tinc molt de carinyo i molt de respecte. I l'altre, la Griselda, perquè era en aquell... Ara sí que fa temps que no la veig treballar ni res, però en aquell moment era disciplina. I crec que és una cosa molt necessària en la música, la disciplina, perquè si no, no pots avançar.
Sí, sí, és...
Així que, clar, a veure, he tingut molts professors de clarinet i me'n recordo del Víctor de Montblanc, me'n recordo del Joan Pere Gil, que també era un professor molt bo, una mica sonadet perquè ell era així, però també em va portar molta música contemporània, altres estils que no havia tocat mai, no? I així que me'n recordo, em quedo amb aquests. I també, quan vaig començar a formar part del conjunt instrumental que ens dirigia la Núria Vallverdú, que també van tindre els nostres rifirrafes, però també és una persona que li tinc molt de carinyo.
Bueno,
vull dir que hi ha molta gent que dins de l'escola que ha influenciat. I avui en dia, bueno, no està a l'escola, però bueno, formant part d'un altre projecte en el que formo part, també li tinc molt de pressa en Borja.
Val, que ara ja parles potser de l'orquestra i corda del TLP, no?
Uh-huh.
Ja hi entrarem. Escolta, tens amb alguna peça per començar a il·lustrar aquesta primera etapa?
Aquesta primera etapa, sí, bueno, com que tot anirà entorn...
Doncs ho aparcarem,
sí, podria haver-ho després, no? I ja ens centrarem...
Permetem fer un paral·lelisme.
Sí.
Amb el teu interès per les idiomes...
Uh-huh.
I després per la música. Tots són llenguatges.
Sí, oi? És una manera de comunicar-se. I realment he après molt anglès amb la música. Vull dir, la música m'ha servit per bàsicament tot el que he fet en aquesta vida, sincerament. I dius, et dediques a l'anglès? Sí, però em dedico a l'anglès perquè n'he après molt gràcies a la música. Vull dir, jo me'n recordo de ben jovenet, que escoltava alguns dels grups que escoltarem després i tal, jo no entenia el que deien. Doncs si no ho entenc, doncs bé, ho hauré d'aprendre. Perquè si no, no em quedaré sense saber què diuen.
Clar, quedes amb una part només del
missatge.
Clar, quedes
només podem l'estribillo, que potser és una miqueta més fàcil i tal, però com que són gent que canta molt ràpid, que diuen paraules molt complexes o paraules que no utilitzes potser cada dia, et fa aprendre. I llavors ha sigut una eina d'aprenentatge, tant artísticament com a l'hora després ja professional.
El teu instrument és el clarinet.
El clarinet.
Explica'ns com el vas descobrir, com et vas fascinar.
És graciós perquè la meva primera idea no era aprendre a tocar clarinet. Per tant, va ser divertit. Sí, tot va començar... Bueno, va començar perquè jo volia fer saxo. A mi sempre m'havia... Aquests sons del jazz i tot això m'atreia, no? I el saxo és com un instrument que et porta a improvisar molt. No? Quin era el problema? Que, clar, jo ja estava estudiant aquí a l'Escola de l'Espluga, no es feia saxo, no hi havia professor de saxo, no es feia saxo, i van dir, bueno, doncs pots agafar el clarinet, que se li assembla. I jo pensant, sí, bé, no, semblava, si, bueno, si és un instrument de vent, ben fusta, ben, i que el saxo sigui de metall, però com la canya i de més és tot ben fusta, penses, bueno, doncs ho provarem. I així. I sí que és veritat que em va quedar aquell coquet aquí dins, no? Aquella cosa que et picava aquí, i un estiu me'n recordo que amb uns pares, per treure una tonteria del cap, em van com unes classes de repàs, perquè ens entenguessin, però de saxo, no? Anàvem a casa d'una noia, i em va fer quatre classetes de saxo, bueno, ja em vaig treure aquell coquet. Però, clar, òbviament, l'habilitat que tenia amb el clarinet, amb el saxo m'hagués portat també X anys també a agafar-la, no? I ja, doncs, et centres amb el clarinet.
Sí, sí. I, bueno, ja ens has explicat aquí els professors que havies tingut de clarinet,
sí,
i tal.
Sí, recordo el Joan Plaja. Sobretot, n'he tingut molts, però que el que més recordo i el que més anys em va estar formant i el que més va batallar amb mi va ser ell.
Llavors. I quines influències has tingut amb el clarinet per acabar d'assolir i de fer-te el teu i d'assimilar-lo dins... Com si fos la teva segona veu.
Sí, jo crec que perquè algú sigui la teva segona veu o inclús la primera, primer has de tindre una base, sigui el que sigui. Si ballis, parlis, cantis, facis el que vulguis, has de tindre una base. I aquesta base, si no hi és, malament. Perquè si no tens una base, no et donarà després a sentir-te lliure per poder improvisar, per poder fer el que realment et ve de gust. I això és una tècnica que s'adquireix primer amb els anys. També, a l'hora de deixar-me anar més, recordo quan estava estudiant so a Barcelona, perquè soc tècnic de so, ni que no estigui treballant d'això ni res, però bueno, són uns estudis que tinc. I recordo que amb els companys de classe que anàvem quan estàvem vivint a Barcelona, hi havia certes sales d'assaig, llogàvem una sala, un tocava la guitarra, l'altre tocava la bateria, l'altre tocava no sé què, jo portava el clarinet, fèiem en plan unes jam sessions amb uns locals d'assaig, i això també em va donar peu a poder a fer el que no era reglat, no? El que era una partitura, el que ja portava fent molts anys.
El que tu somiaves de la improvisació amb el saxo.
Correcte, sí. Al juntar-nos tots, cadascú que faci el que li sembli, però que al final el resultat final sigui buscar-li.
Aquesta versatilitat en el clarinet. Perquè, és això. Tots
van haver-hi uns anys de peron, sí que és veritat. Previ a això que t'estic explicant ara, va haver uns anys que el clarinet va estar a l'armari. Va estar a l'armari, les coses com siguin. Em vaig centrar més en altres aficions, o sigui, la música seguia, però va ser quan vaig començar a punxar discos, i anàvem a una sala, a una altra, en fèiem festes, i fèiem... Bueno, era una altra...
Una altra etapa.
Una altra etapa.
Però llavors vas treure la pols a l'instrument...
Sí, correcte, sí, sí, sí.
I
ja feia temps que m'ho deien, i bueno, és que no, perquè no tinc temps, perquè no, no sé si podré venir, perquè... de més històries, i al final dius, i si ho faig? I si em busco aquesta no obligació, perquè no és una obligació, però aquesta excusa per tornar a recuperar-la. I és una cosa que, si no ho hagués fet, ara mateix estaríem sentats aquí, et diria que seria arrepentit de no haver-ho fet.
Clar, perquè té que ser un enriquiment, no?, de col·laborar amb tanta gent...
Bé, ja, a part de l'enriquiment, és que sí que hi ha molta gent nova, i que és una cosa positiva, perquè coneixes gent de diferents llocs, i et porten... Sempre, conèixer algú sempre te porta coses noves, i te sentes, fas un cafè i parles de mil coses, no? Però també tornar a viure aquests moments musicals, o aquests assajos, aquest nerviosisme abans d'un concert, amb gent amb la que ja has tocat, ja has estat sentat a classe fent dictat amb la Griselda, tocant el piano, i no ho sé, són coses que... Són vivències que tornen a vindre a tu un altre cop, i és una llàstima no fer-ho, perquè a vegades pues, ens omplim de feina o d'altres coses que penses, pues, potser no és tan important i potser també em va bé desconnectar. Des d'aquí animo a tothom que desconnecti. Si necessiteu temps per vosaltres, agafeu-lo, perquè és important. Disfrutar de les passions i de les coses que a un li agrada, perquè al final és el que t'emportes, el sí, que has viscut.
No, això enriqueix de veritat.
Clar,
no?
Que enriqueix, sí. Òbviament, i a part agafes, doncs, bueno, a part dins del TLP, a part de tocar el clarinet, també porto tot el tema del material, juntament amb el company, amb l'Albert Grinyó, que i mano a mano ho gestionem tot, i dius, però, bueno, falta comprar això, falta comprar allò altre, i també és una manera d'utilitzar els meus estudis dins del TLP, o sigui que a part de tocar, a part també gestiona tot el muntatge, el material, la sonorització, ara també estàvem gravant amb la part del cor certes veus perquè els altres cantants també puguin repassar el seu cas i tot això. Vull dir, és una manera d'utilitzar tot el que he estudiat i tot el que he après amb aquests 29 anys que tinc.
Adaptau,
sí. O sigui, tot això és una llàstima no fer-ho servir. És igual que sigui per una cosa que per una altra. S'ha de fer servir.
Quan deies gravar, a què et refereixes? A fer algun enregistrament per... O no, és una cosa interna que us passeu...
A veure, és una cosa interna del cor, però és gravar les cançons que estan cantant perquè després a casa cadascú pugui escoltar la seva part i poder estudiar a casa i fer un repàs, perquè, clar, la filosofia TLP és un assaig permès, i llavors, clar, perquè també hi ha costa trobar disc i trobar temps, però doncs, qui vulgui fer a casa, igual que els músics, tenir les partitures i pots assajar, doncs, si algú té algun dubte, que sigui, es podran fer servir, que ja estan a punt d'entregar-les, perquè, pobrets meus, segur que m'estaran dient, pues no les has entregat, ja ho sé.
però hi penso,
amb no res això ho tindrem, eh? Vull dir, i podran fer-ho servir.
Molt bé, i jo estic impacient per
veure tot el que porto aquí.
Per això, no? Per escoltar música, perquè, clar, és un programa de música, aquí anem xerrant, i d'això, però bueno, tu em dius, para, espera't.
Ja, no, ara ja podem...
Ja hi arribarem. Perquè, en què consisteix això que anirem a fer ara?
A veure, què anirem a fer?
Bueno, doncs serà de posar música en directe.
Sí, correcte.
Però amb un plat de discos.
Amb un tocadiscos i amb vinil.
I amb vinil.
El vinil, vull dir, porto bastantes coses, no sé si sonarà tot, perquè tot no pot sonar, però són certs vinils que m'han marcat des de ben petit, jo ja col·lecciono discos, i en tinc 29 i segueixo col·leccionant, i fins que el dia que em mori estaré col·leccionant discos. És una cosa que ho he fet sempre i sempre ho faré.
I ara una llumeta vermella se m'encén. Diu, ep, una persona de la ratlla de... Ja els tens, 30?
El maig.
Bueno.
Estan a caure.
Diu, està treballant en vinil. Què ha passat aquí?
No ha passat res. Ha sigut un format que sempre ha estat a casa. Jo me'n recordo de petit. Vull dir, per exemple, aquest disc que tenim aquí, no, de Rosa León, Canciones para Niños. No, eren discos que mons pares a mi em posaven el tocadiscos del menjador quan era petit, i jo ja tenia l'acostum d'anar, agafar el disc, posar la tapeta, posar-lo, l'agulla, vull dir que jo això en petit ja me'n recordo de fer-ho.
Sí, però clar...
És un moviment que ja està, ja és genètic, ja quasi.
Però en plena època digital, d'MP3 i tot, no? Dius, fidel al vinil?
Sí, però jo és el que dic, tu agafes un pendrive, ja pot ser bonic, ja. Ja pot ser bonic, que com una portada d'un disc, ho sento amb l'ànima, però no. Sento amb l'ànima, però no. La duració que pot tindre això, jo tinc discos, que avui no el tinc aquí, però tinc un disc del 1900, principis del 1900, discos de rock, és música que passen 100 anys i la tens aquí, i segueix aquí. I a part és la vida que té cadascun d'aquests discos, perquè hi ha discos que són nous, però també m'agrada molt comprar discos de segona mà.
La qüestió física de tindre'ls.
Correcte.
Tens un pendrive ple de música amb un...
I arriba un punt que és el col·leccionisme. O sigui, ja és la faceta de col·leccionar i anar trobant aquelles perles o cosetes rares, no?
Després una altra cosa, la sonoritat.
Sí, correcte.
Estàs d'acord que el vinil...
Bé, no sé, és... tot dependrà de la qualitat del vinil, perquè hi ha diferents gruixos, hi ha diferent qualitat de com estigui el disc, com estigui l'agulla, com estiguin... Però sí que és veritat que li dona una calidesa, una...
Una lectura diferent.
Sí, aquell que fa això és la gràcia. És la gràcia. És que no és un soroll. No és un soroll. Això ja forma part, inclús, també de la cançó. Ha de sonar aquell cric-cric-cric, no? I no sé, és difícil entendre en l'era en la que vivim, però és un format que està tornant. Vull dir, artistes... molt reconeguts mundialment de gèneres com del pop o del rock estan editant en vinil. Aquell mateix disc que podem baixar per iTunes o podem comprar amb un CD, també te'l pots comprar en vinil, perquè també s'estan tornant a produir, i òbviament el que els discjòqueis és un format molt pràctic per treballar, per fer segons quines coses. Si poses música de ràdio, com dic jo, per exemple, i és una cançó després de l'altra, tampoc no és un format que et serveixi, però quan comences a fer segons quins jocs i segons quines coses, que és com el que faig jo, llavors és quan necessites un format físic.
Sí, que és possible fer-ho.
Sí, bueno, amb l'altre també, però llavors ja és el gust i el que li agradi a cadascú. No sé, si et sembla, podríem escoltar, jo crec que
friso,
una de les...
Friso per...
Frises, som-hi, doncs. M'agrada aquesta paraula, friso.
Doncs bé, ara... retransmitirem en directe el que està fent el Carlos Fuentes. Està desembolicant un disc de l'embolcall, un disc de vinil.
Sí,
I el posarà al plat, el plat del giradiscos.
Bueno, és una cançó infantil, vale? Vull dir, comencem per
aquí. De les dues cares n'ha trigat una, abans li he fet una lectura de la peça que buscava.
Sí, bueno, farem la cançó que sonarà ara, és una cançó infantil, però és el dels discos de quan, que n'hi ha diversos, que n'he portat dos o tres, porto un de Miliki, que també era molt típic i tòpic, aquestes sí. cançons de Miliki i Rita, o de sèries de dibuixos, que també eren pues, coses que també escoltava, però si m'he de quedar amb la infància i un disc, em quedaria amb aquest, i amb la cançó, es diu Los Pollitos. Clar, és una cançó també que va bé ara per Pasqua, que tenen els pollets i tot també. I és una cançó doncs, que li tinc molt, molt de carinyo.
Va desplaçar el braç del giradiscos, seleccionar la peça i està a punt de sonar.
Ja està, ja sonarà.
Aquesta és un exemple d'aquestes peces que tu explicaves, que a casa teva anaves al aparell...
No, és que a més me'n recordo, hi ha vídeos a casa que em gravava, no sé si en aquell moment em gravava ma mare o mon pare o ma tieta, no sé qui era, però ja me'n recordo agafar el típic, no? Pues una ampolla d'aigua o una pinta o el que sigui i anar cantant pel menjador aquesta cançó.
Com si fos un micro.
Sí, anar cantant com aquesta cançó i petit, vull dir, no res.
Sí, sí.
Vull dir, quatre pams del terra que aixecàvem. Vull dir que és una cançó que li tinc carinyo i el dia que tingui, que jo també tingui fills serà una cançó que escoltaran. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Doncs era la Rosa León amb aquests pollitos, no?
Sí, los pollitos.
Aquestes cançons que ens porta a la infància del Carlos Fuentes. Ens posàvem algun altre exemple o cap
sí,
a on vols saltar?
Porto també una cosa, que també abans que hem estat parlant del TLP i tal, porto un disc que a part és una de les obres que li agraden al Borja, de les que fem és una de les que... De les que l'agrada és Vangelis, de la pel·lícula Conquista el Paraíso, Conquest of Paradise, i és un dels temes que toquem amb el TLP, i a part, bueno, doncs aquest disc, hi ha discos que me'ls compro, hi ha discos que me'ls regalen, i hi ha discos, com dic jo, que et venen a la vida, no? Aquests discos que venen a la vida són els que m'agraden més, perquè realment és el... Mira, tens una capsella de discos? Remena i agafa el que vulguis. Això m'encanta. M'encanta, jo com un nen el dia de Nadal si em fan això. I aquest és un d'aquests que va arribar de té, agafa una capsa i remena i bueno, és un dels temes que fem amb el TLP. I doncs mira, em feia gràcia que sonés avui.
Doncs tornem a seleccionar la...
Sí, bueno, la, el que dèiem, el grup és Vangelis i el tema és Conquest of Paradise, la conquesta del paraís. Bueno, com pots veure, aquest és un d'aquests que se sent el...
Sí.
Una miqueta, sí. Pues clar, això ja és característic dels vinils, dels vinils, i a més, doncs, bueno, discos que són més antiquets o que han sigut una miqueta més maltractats, vulguis que no, hi ha això, no? Però igualment és una manera bonica de disfrutar de la música, i a més és que és el que dic jo, la tens aquí.
De fet, també pots discriminar una miqueta aquest fregit.
Sí. Sí, se li pot dir fregit, sí, també.
Dius, espera, no, això no ho vull escoltar, no, i quedat amb la peça, no? Tots aquests cors del Vangelis amb aquesta peça.
Bueno, és molt coneguda aquesta peça.
Coneguda, sí. Doncs estàvem escoltant Evangelis, aquesta peça que forma part d'aquest LP 1492, no?
És l'LP de és la banda sonora de la pel·lícula.
De la pel·lícula.
En aquest cas. I sí, bueno, un dels temes que toquem amb el TLP.
Amb el TLP. Que abans has anomenat el Borja, no? Que potser era que el havia trigat ell, aquesta peça.
Sí, aquesta peça havia vingut triada i va estar, bueno, va estar molt bé, i a part, bueno, em feia gràcia portar el disc.
Fa 8 dies que compartíem, sí, també aquí un programa amb ell. No?
Sí, va ser molt divertida l'anècdota, estàvem a la calçota de TLP i diu, demà vaig a la ràdio, dic, jo hi vaig la setmana que ve.
Veus?
Va estar molt bé.
Sí, sí, vam tenir la sort de tenir la setmana passada amb ell, i avui de tenir-te tu, Carlos. Doncs molt bé, ara tens, bueno, una capsa aquí.
Sí, tinc una capsa perquè, a part, bueno, com que tot va en format vinil, un altre dels artistes que col·lecciono, que tinc bastantes coses a casa, avui només he portat un parell de coses, el primer disc que vaig tindre, estem parlant d'Elvis Presley. Uh-huh. Ara passem al rock, també ha sigut important. Rock, i rock americà, rock californià, rock dels 60, dels 70, Little Richard, Chuck Berry... artistes d'aquest calibre, no? Però un d'ells és Elvis Presley, és un dels que també he escoltat a casa sempre, i el primer disc que vaig tindre, que no el porto avui perquè he preferit posar un altre, però el primer disc que vaig tindre va ser d'aquests que et dic, dels d'Agafa i el que vulguis, no? a casa ma tieta, i va aparèixer les cançons romanes, un vinil vermell, que és un disc que jo crec que hi ha a moltes cases del país. I és un disc de les cançons romàntiques d'Elvis, no? Era un doble vinil. Però avui et porto una altra cosa que també és molt xula, que és una edició que em va regalar la meva dona, que és una edició limitada de col·leccionista, perquè Elvis Presley va estar en diverses discogràfiques, però la més prolífera va ser Sun Records, on va gravar els seus millors èxits, no? I és una edició que són tot de singles, bueno, que ja també pots veure que jo sempre em porto un aquí. És una cosa que...
M'està ensenyant un d'això, és un tatuatge, aquí al braç, la part de dalt del braç.
I és un single, és un disc de 7 polzades, on amb el meu nou artístic, no? Quan en el seu moment era Carlos Samboy, i llavors amb una frase en jamaicà, que és Good of a Evil, que significa el bé sobre el mal, que has de fer lo bo per sobre de lo dolent. Ja pots tindre una cosa dolenta, és igual, fes-ho bé, no? I llavors aquesta edició, doncs, bueno, és una edició dels senzills més importants que va treure en Sun Records, i a part, aquí te l'ensenyo perquè el vegis, que és un senzill, és de color blau
i transparent.
És
un vinil que sembla plàstic, perquè és, sí. és trans... bueno, no sé què passaria al negre, sí. si
No, és el mateix material, l'únic que en comptes de fer-ho amb la tinta, es destinta de negre i es el tornes a pintar.
Jo tinc el Sergeant Peepers amb groc, i també és així. No? Aquesta col·lecció, a què és? De la primera època de l'Elvis Presley? O...
Bueno, hi ha una miqueta de tot, perquè van ser els senzills que va treure amb Sun Records, els que més...
Així va ser una durada llarga que va estar amb aquesta discogràfica.
Va estar una miqueta amb aquesta discogràfica i va treure temes molt, molt bons, no? Com per exemple Blue Moon of Kentucky, que per mi dels que hi han aquí, que ara quan el trobi us el posaré, això és el que té... No porto res preparat, i et diré el per què. Perquè jo sóc DJ i jo sempre he sigut de l'opinió que les sessions, que tu quan vas a punxar en un lloc o fas una... No ho has de portar preparat perquè el públic que tens no sempre és el mateix.
Aquí també hi volia...
No? I llavors, per això, dic, ahir, no, quan vaig enviar el missatge, ja tinc la selecció feta. Bueno, tenia la selecció dels discos que volia portar. Mm. Què sonaria? No ho sé, depèn del que anéssim parlant, perquè... Bueno, les converses van com van i això és doncs com una sessió, no? Mm-hmm. Que depenent de com va la cosa, doncs poses una cosa...
Del feeling que hi ha,
correcte,
vas posant una cosa
exacte.
Una
altra. I l'improvisar, que en aquesta vida no es pot tindre res preparat perquè la vida et sorprèn, no? I sempre venen coses noves. Mm-hmm. Doncs ara m'agradaria posar-vos aquest Blue Moon of Kentucky. És una de les cançons més conegudes, bueno, una de les més conegudes, sí que és veritat que hi ha Heartbreak Hotel i altres que també han sigut molt, molt, molt Blue Suede Shoes, altres temes que també han sigut molt, molt famosos, però aquest va ser un dels primers que va treure amb Sun Records, un dels seus primers multiéxitos, del que va vendre moltíssim, i a part, doncs, bueno, me fa gràcia perquè el disc és blau i la cançó es diu Blue Moon. No? Doncs, bueno, doncs per aquest motiu doncs és un dels temes que m'agradaria compartir amb vosaltres.
El format, que és, tot és vinil, el que
sí, però bueno, abans fins ara veníem reproduint LPs,
exacte.
Que són 12
portades. Ara el perímetre del disc s'ha reduït.
S'ha reduït, o sigui, perquè expliquem, per la gent que no ho sàpigui, pels més joves, perquè els de la meva quinta en endavant segur que ja saben del que estic parlant, clar, l'LP contenia moltes cançons, era un vinil de 12 polzades, i la gran majoria de vegades, sí que és veritat que n'hi ha d'altres que no, però reproduïa 33 revolucions per minut. I llavors teníem els singles, que era només una cançó per cara, format, com dius tu, més petit, amb el forat del mig molt més gran, que havíem de ficar l'adaptador que venia amb el plat i tal i qual, i la velocitat canvia. En comptes de 33, són 45 revolucions per minut, perquè el format és diferent.
Que és el cas aquest.
I a part d'aquest tamany, encara n'hi ha un altre. O sigui, hi ha tres tamanys. Hi ha els 7 polzades, 10, que seria una miqueta menys que un LP, i el de 12, que és l'LP. I també hi ha singles amb tamany de 12. O sigui, només una cançó per cara, però amb tamany gran. Hi ha diferents formats dins de...
I llavors hi ha diferents velocitats, doncs, perquè s'adapti a la lectura adequada.
A la lectura adequada, correcte. Doncs bé, ara us posaré aquest Blue Moon of Kentucky del senyor Elvis Presley. Blue Moon. Shining bright, blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I'm Kentucky, to keep on shining. Shine on my mess cone and let me blue. I say blue moon, I'm Kentucky, to keep on shining. Thank you. Bueno, doncs aquesta era Blue Moon of Kentucky. Porto una altra parleta també de per ensenyar-t'ho, perquè sí. Per comentar-ho, no? Pel fet de que a vegades de discos n'hi ha molts. Hi havia les produccions que es treien com un recopilatori, no? En sentit, tot lo que... lo más sonado de Elvis o los mejores éxitos o no sé què, però a part també hi havia discos propis i llavors a part d'això també hi ha les edicions limitades. I et porto una edició limitada. D'aquests discos només n'hi ha 500 al món. Jo en tinc un.
Déu-n'hi-do.
És important. Vull dir, si més no és important. A part, casualitats de la vida. No és que tots els discos d'Elvis siguin blaus, però és que aquest també és blau. I aquesta és la còpia 100... Ui, perdó. La còpia 142...
Està numerada, eh?
Està numerada, sí. És una sèrie numerada, 500 còpies, i aquest li tinc molt de carinyo perquè aquest disc me'l va regalar l'àvia de la meva dona.
I com s'ho va fer per aconseguir-ho?
A través d'ella. A través d'ella i és una... Bueno, jo dic que és una edició limitada, el disc es diu Surrender, i...
Són peces inèdites? I inèdit és el contingut de...
El contingut no. Són cançons que ja s'han sentit. El que passa que és l'edició.
Val.
O sigui, l'edició amb aquesta portada, la tintada en blau, amb aquesta galeta d'aquest color, és un disc que hi ha X còpies tal qual. I això doncs, és el que li dona més valor o menys a vegades a...
Possiblement aquí a l'estat espanyol. No d'això, no es devia trobar, el devies portar... Ho preguntem a la Cristina, que està aquí present.
D'on venia? Jo no ho sé. No m'ho vas dir. Estats Units. Doncs mira, d'Estats Units, bé.
Val. Sí, clar.
Són parlates.
Tu tens que currar per trobar coses així.
I llavors, doncs fent una mica també... com abans parlàvem d'Evangelis, que era una banda sonora. Les pel·lícules també és una cosa que m'agrada molt i la música que hi ha a les pel·lícules a vegades te pot marcar, no? I la meva pel·lícula, per excel·lència, és, si n'he de triar una... és Pulp Fiction.
El Tarantino.
Sí. Tarantino. Ja no Tarantino, sinó tota la història que hi ha. És una història molt trencada, molt desmuntada, una pel·lícula que has de veure 7 vegades per entendre-la bé.
I disfrutar la història.
I disfrutar la història i disfrutar la música, perquè té una banda sonora increïble. I us la porto també en format vinil, que la portada doncs, és el cartell de la pel·lícula, no? Que veiem a Uma Thurman estirada al llit amb la pistola, el paquet de tabac... fumant-se un cigarro i és una,
sí,
una banda
amb una mirada desafiant, sí.
Sí, és un disc que li tinc molt, molt, molt de carinyo perquè un dels moments més importants de la meva vida hi ha una cançó d'aquí que és la que sonarà ara i
serà una sort de poder compartir bueno, i una generositat teva de poder compartir.
Estàs ara mirant... mateix estigava mirant, sí, perquè no recordo...
Quina cara és?
Quina cara era.
No ens la diguis, a veure si la descobrim. Era. Perquè Pulp Fiction és una pel·lícula que han vist possiblement tothom.
Pulp.
Pulp
Fiction. Home, bueno, està amb la U, però la pronúncia...
No.
Això ja és...
És de formació professional, clar.
Sí.
Pulp. Que per cert, què vol dir?
Pulp Fiction era un tipus de revista. Eren aquelles revistetes picantones.
Ah, val.
Perquè va passar que la pel·lícula també va... És, no sé si te'n recordes si l'has vist
sí,
o no.
Sí, sí, sí. Hi ha moments memorables, però molts... és igual.
Però... Que ara mateix. Sembla que estiguem aquí fent temps.
No,
però...
estàs mirant... És això, de portar una miqueta improvisat.
Sí.
Però, llavors...
Espera't, que aquesta amb aquesta... Aquí, ja està.
Ja està, ja la tenim controlada.
Controladíssima.
A veure, no t'avancis amb el nom.
No m'avanço amb el nom.
Deixa'ns que ho descobrim.
Bé, només diré que és un artista que va morir fa 10 dies. Va morir 10 dies, 10, 12 dies. Però ahí va la cosa, ara mateix em balla una mica, però fa molt poc que va marxar. I és una cançó que hem sentit tots moltes vegades.
Ve molt de gust de fer-li un
petit homenatge.
Un homenatge, un record, no?
I a part és una cançó que tinc molt de carinyo, doncs perquè bueno, va ser el ball d'inici nupcial, no?, que vam tindre a la boda amb la meva dona i és una cançó doncs, que li tinc molta estima. Llavors no dic el títol ni dic res?
No.
Vale, doncs ja ho direm després. Ja està. Si no el vols que el digui, doncs jo no ho dic.
Grand Slams Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and oil. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell.
Doncs bé, ara sí que em deixes dir el títol i
sí,
el cantant. Bueno, el cantant és Chuck Berry.
Chuck Berry.
Chuck Berry, aquest You Can Never Tell, que recordo ja, si busqueu per YouTube, hi ha un vídeo molt bo de Bruce Springsteen amb aquest tema, que és molt bo perquè li tiren un parasol escrit amb el títol d'aquesta cançó i el més bo és que és una cançó que amb la banda no l'havien tocat mai ni l'havien assajat mai ni res. I es posen i la comencen a treure pim, 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 pim. I, vull dir, i la treuen i fan un show increïble amb aquesta cançó de Chuck Berry, així que és una versió que fa Bruce Springsteen, però també és un vídeo en directe molt, molt xulo, no?
I l'escena en què sona aquesta cançó també la
sí.
Recordem perquè és aquella que hi ha aquella ve baixa així als ulls,
correcte,
no?
És el ball típic entre Mia Wallace i Jules. Vincent Vega, perdó, ball típic i tòpic de concurs de swing i de twist.
Sí, 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 que és un concurs.
És un concurs, sí, perquè ella diu, no, que diu, vull ballar, vull guanyar aquest trofeu, vull dir que fem-ho bé, no? I guanyem-lo. I ara doncs, jo crec que m'agradaria canviar una mica d'estil. Vull dir, hem treballat amb el rock, també hem parlat d'Elvis, hem parlat de Chuck Berry, però també hi ha un estil que va arribar a la meva adolescència. Sí, no, anem anant fent
cronològic,
no? I aquest estil és el hip-hop. El hip-hop ha estat molts anys a la meva vida, segueix estant-hi amb l'edat que tinc ara i no marxarà mai. Vull dir, és una de... El que més m'agrada de música, el que més escolto i el que més he punxat. Sí que he punxat altres estils, també després escoltarem altres coses com música reggae, també he punxat música electrònica. He tocat molts estils a l'hora de fer actuacions i coses així, però si ara m'hagués de quedar amb una i a la que he tornat després de tants anys, és el hip-hop. I llavors he portat tres coses, de les quals només en sonaran un parell, però aquest també te l'he portat simplement ara perquè el vegis, perquè com que veiem discos diferents, estem acostumats als discos de vinil de color negre, amb la galeta de tal color, tal i qual, doncs aquest és un... Pues en vermell. Abans hem vist en blau, doncs ara veiem en vermell. El grup és Cypress Hill, és un grup de Los Angeles, de Califòrnia, un grup que he seguit des de fa molt de temps, i bueno, perquè vegis doncs, que hi ha diferents estils, un LP, dels seus discos i és de color, tot ell, de color vermell. No? I a vegades també inclús pots trobar-hi dibuixats i diferents històries. Vull dir que...
Els grups de hip-hop, sí? Carlos, permetem, per desconeixença,
sí?
Són els instruments que porten són molt electrònics?
Bé, quan és un directe de hip-hop, el que hi ha és un cantant, dos, tres, els que siguin al grup, i el DJ darrere, que és el que tira la base instrumental. Vull dir que, en aquest sentit, la base musical és un treball molt més d'estudi, que no pas...
La típica guitarra, baix, bateria... Això...
A vegades se fan coses diferents, i sí que és veritat que hi ha hagut molts cantants de hip-hop que han anat en banda i s'han fet coses diferents, més tipus jazz, més aquestes coses així, però, clar, la imatge per excel·lència és la de qui canti, un, dos, tres, els que siguin, i el DJ darrere, que és el que tira les bases instrumentals, no?
Val. Que això...
Que això és el que he fet jo durant molts anys.
Ha vingut la llum.
Ha vingut la llum, sí. Estàvem una miqueta a la penumbra, però ara ja estem il·luminats, sembla que hagi vingut la Verge.
Doncs...
Va, Setmana Santa, ja us ho dic.
Pels oïdors, que ara no entendran què vol dir, hi havia un problema elèctric, ara ha arribat el Gerard Bosch i ho ha subventat, i ja tornem a tenir llum, que estàvem a les fosques. No estàvem malament, però...
Era més
íntim. Ara ens veiem millor.
Era més íntim.
D'acord, doncs ara anirem a
ara escoltar... anirem a escoltar el que per mi és... El gran dels grans. I estem parlant de Tupac Amaru Shakur. Tupac Shakur, pels
Tupac Amaru, sona a un asteca o inca, no?
No, ell era... Bueno, va néixer a Nova York, fill d'una activista de les Panteres Negres, i va tindre una infància bastant xunguilla, per dir-ho així suaument.
Sí.
Una adolescència no tan millor... I després va tindre algun problema que altre amb la llei i tal, però això no pot negar tota la música que ha fet i tot el que ha fet. A part de ser cantant, també era poeta, actor. El problema va ser que el van assassinar massa aviat.
Va
morir assassinat a l'any 96. Ell sortia del combat entre Mike Tyson i no recordo l'altre, a Las Vegas, i va passar un cotxe, una ràfaga de 6 tiros, i va arribar a l'hospital, però no el van poder salvar. I és el que passa, que a vegades, perquè això, el que estem parlant, és el que se'n diu el gangster rap, que és el rap gangster, no, per dir-ho d'una manera, quan entres dins d'aquest món de pandilles, de bandes, d'aquestes coses així, dins, a vegades te crees molts enemics o coses així, no? I sempre hi ha hagut la confabulació de que qui va matar a Tupac va ser un altre dels grans, que era Notorious B.I.G., que era un rapero molt famós, però just a l'altra punta d'Estats Units, o sigui, un dels més coneguts a la costa est. Llavors sempre hi ha hagut aquesta polèmica. Jo, si em preguntes què penso, jo penso que Notorious B.I.G. va matar Tupac. Però això és, opinió personal, no? I doncs avui m'agradaria posar una de les cançons més conegudes de Tupac, que ha sonat a tot arreu, i a part perquè és un dels estats, bueno, per mi és com... el lloc de peregrinació, no?, que podia tindre una persona que té creència, però jo és Los Angeles, Califòrnia, tot l'estat de Califòrnia és una passió per mi, i aquest tema es diu així, California Love, de Tupac.
Tornem a escoltar en format LP aquesta
i en directe, a més a més.
I en directe.
Perquè és un dels concerts en directe. Aquest va ser el primer disc que vaig tindre de Tupac.
Come on.
Això és, aquesta peça que escoltem és un exemple del que ens explicaves, no? De que hi ha un o diverses persones que canten i després hi ha un DJ...
Un DJ al darrere, que és el que tira la base instrumental i fan el tema i és, bueno, doncs, en comptes d'haver una orquestra o d'haver-hi
un grup,
què,
o, sí.
Doncs hi ha una persona que es dedica a posar, no? Doncs aquestes bases. I ara us volia posar, farem una miqueta de selecció així més curta, no deixarem els temes sencers perquè si no ens donarà temps, un dels altres grups que per excel·lència també de la costa oest, també de Califòrnia, de Los Angeles, més concret del barri de Compton. Compton, perquè ens entenguem, és com si parléssim, bueno, és la perifèria de Los Angeles i ha sigut un barri bastant maltractat. Ha sigut un barri molt obrer però molt pobre i moltes vegades aquesta gent el que necessitava era parlar i expressar tot això que estaven sofrint, com l'abús policial, com coses que vull dir, un dels temes més coneguts va en contra de la policia, perquè estem parlant dels anys 80, o sigui, finals dels 80, 87, 88, 89, quan la policia, simplement pel fet de ser negre, pagava.
És una miqueta música protesta, també.
Correcte.
El rap.
Sí, no, és que ho és.
Reivindicativa.
Sí que amb els anys ha anat evolucionant i a dia d'avui hi ha molt de missatge que s'ha perdut i simplement es canta per cantar, però quan tires enrere i agafes els artistes, com dic jo, com Déu mana, te n'adones que hi ha una lírica i una reivindicació que a dia d'avui, que jo crec que hauria de tornar aquest missatge, protesta en el hip-hop i no parlar de si surto, si tinc tants diners, si faig no sé què, i realment parlar dels problemes reals que afecten a la societat, que per això es va inventar el hip-hop. Vull dir, aquesta era la idea.
Sí, sí.
I ara doncs posaré el grup per excel·lència del que era parlant abans, no, del gangster rap, que és NWA. Dins d'aquí ja podria el grup no us sona, però podeu sonarà Snoop Dogg, us sonarà Ice Cube, Dr. Dre, que són també era Yella i MC Ren, aquest era el grup, no? Ice Cube també es coneix perquè és un actor molt famós. Dr. Dre, un productor que ha portat artistes de la talla d'Eminem, de 50 Cent, artistes que han triomfat mundialment i formaven part d'aquest grup, no? I sí que és veritat que ara a part també hi havia Eazy-E, que era el que ho va iniciar tot. Passa que aquest noi doncs, va morir molt jove també, males costums, podríem arribar a dir, no?
Ja. I de manera tràgica, vaja.
Sí, correcte. Sí. I bueno, doncs ara escoltarem un trosset de la seva peça més coneguda, que és Straight Outta Compton, i doncs això. NWA, Straight Outta Compton. Ren is the villain and you're just a hostage. So whenever I'm stepping, cover your head like an ostrich. Groupies been waiting for this, suckers been hating for this. You know why? Cause so many y'all relating to this. Jealous is how they're feeling intentionally, but then start to love it because I made it eventually. Pumping the music, I keep the music like pumping, cause Ren ain't in it for nothing. I keep the average crowd jumping. Yo, you know the color, the villains in black. Always down, I make noise and attack. So you better get back, unless you wanna come with it and make your face like a target and close your eyes when I hit it. You're screaming with fear, but it's with fear that you're screaming. You're waking up in a sweat, cause Ren is giving back dreams. And I'm not scheming, I'm just telling the facts. That's how it is when NWA starts to jack. So brothers, they wanna scrap with me. The squeezing and sneezing won't last a lap with me. Especially begging to write some lyrics with me. I just snatch your girl to take a nap with me. Cause when it comes to Ren, it's no comparison. And if you try to be me, it's quite embarrassing. But I understand, cause you're mentally slow. Cause I can tell from the jump, you're too nervous to go. Cause it ain't rough, it ain't me. Gage in black, and he's about to attack. Cause it ain't rough, it ain't me. Let me bust a freestyle then. I bet. I can tell that you're afraid to fight me. Simple because you lost the crowd. And they had to invite me because your sweat is a puddle. But they're the puddles of sweat. I'm a threat, so get a cold rag and wipe your neck. And clean the dirt off your face to cause acne. Doncs bé,
aquest és posterior en el temps o és anterior?
Anterior al que hem vist, al que hem sentit abans.
Del Tupac Amaro.
Del Tupac Shakur, sí. I ara canviem una mica d'estil i també et porto una perla, que dic jo, perquè són aquelles coses rares que t'apareixen. També és un d'aquells que agafa i remena.
Quina sort que tens.
Sí, tinc bons amics que em donen coses i això m'agrada molt. I aquest, tinc carinyo perquè aquest ve des de Manchester. Tenim uns amics a Manchester, un matrimoni gran, I ells sempre sabien que m'havia agradat Bob Marley, que m'agradava el reggae, perquè també el reggae era un dels estils que també he punxat molt. I el que porto és una cosa rara, perquè Bob Marley normalment va començar en els seus inicis cantant ska, però la seva gran majoria de produccions han sigut de temes de reggae. I el disc que porto ara és un disc de Bob Marley and the Wailers, però és un disc d'ska de Bob Marley i and the Wailers. I és una cosa doncs, que no s'acostuma a sentir. I...
O sigui, és una fusió una miqueta diferent.
No, perquè... a veure, els dos estils són estils jamaicans, tant el reggae com l'ska, vull dir, formen part de la mateixa vertent, però són estils diferents. No? I també veure a Bob Marley cantant amb els Wailers, a més, cantant en ska no és molt normal. Uh-huh. I a més, doncs, tindreu en vinil, no? I d'aquí doncs, la gràcia. I el tema que m'agradaria posar és un que es diu I Don't Need Your Love. És un tema doncs, que m'agrada d'aquest disc. No té cap connotació especial, simplement doncs, és un disc raro, és un disc que m'agrada i aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'aquest disc. Doncs escoltarem el senyor Bob Marley and the Wailers.
Sí, sí.
Doncs bé, aquest era el senyor Bob Marley and the Wailers. I, bueno, ja se'ns està acabant el temps, pel
doncs
que
sí,
veig.
Sí, sí.
I, bueno, han quedat coses. Havia portat també Daft Punk, dins de la música electrònica, que també m'agradava molt. Doncs bé, però sempre ja portes coses i parles, però sempre hi ha coses que no poden sonar ni que no soni. La música electrònica també ha sigut una cosa... ha sigut un dels estils que en més anys he estat tocant i punxant i de més. Però m'agradaria tancar amb una veu. Amb una veu que a mi em marca... que estic enamorat d'aquesta senyora molt, 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 moltíssim i porto un disc que em va regalar la meva dona que és un concert en directe de, estic parlant d'Ella Fitzgerald
també una veterana de la música
oh, i tant, sí, sí, The Queen of Soul no? la reina del soul i aquest és un concert que va fer a Londres estem parlant de l'any 74 l'any 74 i el tema que m'agradaria amb el que m'agradaria despedir-me, no? És aquest They can take that away from me. O sigui que no m'ho poden treure. I crec que és aquest vici meu que tinc per la música, crec que és una cosa que no m'ho podran treure mai, ja poden passar els anys, que jo crec que això no m'ho podran arrencar. No? I per això m'agradaria doncs acabar amb aquesta cançó i donar-te les gràcies, perquè realment...
No, a tu,
sigut
Carlos Fuentes, moltes gràcies, molt agraït per haver vingut i per haver-nos ensenyat la música que per tu és important. Ens acomiadem, agraïm al Bernat Hernández i al Jofre Majoral, que han estat de tècnics, moltes gràcies, i fins diumenge que ve. Carlos,
escoltarem aquesta peça de They Can Take That Away From Me de la senyora Ella Fitzgerald, moltes gràcies i quan vulgueu doncs torno a vindre i us explico una altra cosa que no tinc cap problema.
Molt agraït.
Vinga, igualment, gràcies.
Of all meet again on that bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold tonight, the way we dance to.
Ara des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.